Què tal? Molt bon dia, benvinguts a la Cala Ràdio, com tots els divendres, o com cada 15 dies en divendres. Avui tenim prevista una xerrada amb l'alcaldessa de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Eva de l'Amo, per tal d'actualitzar aquelles cosetes que van succeint en l'àmbit del nostre municipi. Alcaldessa, què tal? Benvinguda.
Hola, bon dia a tothom.
Si una notícia ha tingut actualitat aquesta setmana, tot i que la setmana passada també recordem que ens van fer ressò perquè s'havia produït una reunió entre els municipis de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i del Tebre per tractar aquest tema i fer una mica de front comú, és precisament la intenció de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i d'altres ajuntaments de Catalunya de dir la seva i d'intentar aturar la manera en què s'està posant en marxa el decret llei de regulació d'habitatges d'ús turístic. Esta setmana vostè estava a Barcelona en la signatura d'un manifest amb altres alcaldes i alcaldesses catalans i catalanes que precisament estan en la mateixa línia que el nostre ajuntament, no?
Sí, exactament. És un, com ja estàvem dient, és un decret que no ha tingut en compte en cap moment l'opinió dels ajuntaments o dels municipis afectats. Per tant, ens vam veure en la necessitat de fer este manifest que se va adherint cada vegada més municipis afectats i que el dia de dimecres a la tarda vam signar a Barcelona. Bé, la realitat és que la falta de consens, la falta de posar en contacte en els municipis afectats, de mirar quines són les diferents realitats d'estos municipis. No tenim el mateix tractament des de l'Ametlla de Mar que des de Barcelona o que d'un poble del Pirineu, per exemple. Per tant, aquestes particularitats i aquestes diferents idiosincràcies s'han de tindre en compte. No se poden tractar a tots els municipis de la mateixa forma perquè tots tenim realitats diferents, inclús pobles de la mateixa costa. Per exemple, no podem tindre el mateix tractament a l'Ametlla de Mar que Salou o que Cambrils, bàsicament, sobretot, en aquest cas, per la falta de llits que tenim aquí a l'Ametlla. D'hotels i càmpings, evidentment, no poden assolir tota l'entrada de turisme que tenim al nostre poble, i per tant creiem que és necessari per al turisme i per a l'economia local que aquests habitatges se mantinguin i no haver-los de reduir més d'un 60% com se pretén en este decret llei.
Clar, perquè municipis, vostè comentava Salou o Lloret de Mar o fins i tot hem vist ajuntaments com Platja d'Aro que també han signat el manifest, però que poder tindrien, diguéssim, que una altra alternativa, que són els hotels, que poguessin a lo millor absorbir una part del turista que lloga o que lloga habitatges o xalets per aquestes vacances. Però en el nostre cas el que està dient és que no tenim tantes places hoteleres com que puguin allotjar a tal quantitat de visitants que actualment ocupen aquests habitatges i aquests xalets, no?
Exacte, són les diferents realitats. Inclús hi ha pobles que ara justament he sentit per la ràdio que hi havia alguns pobles del Pirineu que sí que veien la necessitat d'una regulació, però hi ha altres que s'han adherit al manifest, com Rialp, per exemple, que se veuen molt afectats i que tampoc no estan a favor de com s'ha fet el tractament de les UTS. Al final, el que sí que coincidim tots és que necessitem una regulació. No es pot començar a donar llicències sense cap limitació ni sense cap requisit. Això és evident. Però a partir d'aquí, una vegada estem d'acord en que necessitem una regulació per a fer el tractament d'aquest tema, després necessitem que l'autonomia real del municipi se respecti i cada municipi sap exactament en quin punt se troba i quin és l'abast d'aquestes limitacions segons les necessitats d'habitatge públic, d'habitatge de vivenda habitual i segons les necessitats de turisme que tenim. Al final, el que hem de veure, jo parlo per l'Ametlla de Mar, que és el que ens interessa a nosaltres, aquells que tenen habitatges turístics, la gran majoria són, pues, segones residències, com xalets, casetes de tros, etc. Aquestes segones residències, si no es destinen al lloguer de turístic, no es destinaran al lloguer de vivenda habitual. 100% segur, algú que té un xalet a tres cales no ho llogarà per tot l'any. No li sortiran els comptes, pues decidirà potser anar-hi ell o anar o fer, bueno, fer ús setmanal o el fi de setmana o potser anirà a passar l'estiu, però no ho destinarà al lloguer de vivenda habitual, que és el que el decret llei pretén. Per tant, l'objectiu d'aquest decret llei no es complirà en la majoria dels casos.
També hi havia un altre requisit que demanaven i era que a l'hora de fer de demanar el criteri de nombre d'habitatges d'ús turístic per habitants del municipi, que no es tinguessin en compte els habitants empadronats, sinó que es tingués en compte la població flotant també, no?
Clar, exacte. No es pot agafar este requisit o este valor, perquè no podem, només cal veure el creixement de temporalitat que hi ha al nostre municipi. No podem comptabilitzar els habitants d'octubre a abril i no tenir en compte la resta d'habitants que és en època de turística i de més afluència al nostre poble.
I després la part més econòmica, la que ens toca les butxaques, no? També han manifestat que molta gent, o que per a molta gent el lloguer del xalet o del pis és un complement econòmic important, i no només això, sinó que aquesta gent que habitualment utilitza els habitatges d'ús turístic per passar les seves vacances acaben consumint en comerços, restaurants, activitats de lleure, per exemple, no?
És així, clar. A part de la necessitat d'aquest habitatge turístic per a acollir a tots els visitants, és la necessitat que tenim, no? Molts, de tenir que llogar els habitatges per poder, pues, acabar de passar l'any. Hi ha molta gent que depèn dels habitatges de l'estiu, dels lloguers de l'estiu, per poder acabar de passar l'any, per pagar els estudis als fills, per anar-se'n de vacances, etc. A més, el que tot això repercuteix, pues, l'ús d'activitats de turístiques que s'ofereixen des del nostre poble, els restaurants, les botigues, a més, tot el que volta a l'apartament i a l'habitatge turístic, des dels serveis de manteniment de neteja, serveis de piscina, serveis de jardineria, les reformes que se van fent durant tot l'any a estos habitatges, si es pinten, si necessitat de comprar mobiliari, vull dir, és tot un conjunt de riquesa que se fa al voltant de l'habitatge turístic i del que l'Ametlla no pot prescindir.
Hi ha algun pas següent a la signatura d'aquest manifest?
Bé, ara estem esperant a veure si el proper ple, que és on s'ha de validar aquest decret, quin és el resultat. Jo personalment espero que no tiri endavant i que s'hagi de tramitar de forma com a llei, i d'aquesta manera se podran aportar, pues, esmenes a la llei, no? La qüestió és que al manifest queda constància que no s'està demanant que no es regule ni que no hi ha ni obviant que hi ha un problema amb l'habitatge. El que se necessita és que es fique en consens en els habitatges afectats i que es parlen en els municipis afectats i cada un tindrà un tractament diferent, perquè cada un tenim una realitat i una singularitat diferent de la del costat.
Precisament parlant de temes turístics, acabem de passar per un pont on la nostra localitat també, diguéssim, que ha tingut un atractiu com el mercat de Nadal. S'ha fet una bona valoració en quant a ocupació del nostre poble en l'àmbit dels dies de festa, i també una bona valoració de com ha anat aquest mercat de Nadal, no?
Sí, la valoració ha sigut molt positiva per part dels visitants, per part dels paradistes. Evidentment s'han de tenir en compte millores que ens han traslladat els propis paradistes, com pot ser la situació, la distribució de les casetes, segons l'activitat o segons allò que ofereixen, que tindrem en compte per a pròximes edicions. Aquesta edició d'aquest any va haver un canvi important, que va ser el canvi d'ubicació a l'altra banda del Parc del Bon Repòs, al carrer Pau Casals. Personalment crec que ha sigut un encert perquè bueno, sembla la cera en un tram és molt més ampla i potser hi ha més, bueno, més lloc. També s'ha agafat un tros del parc, que també és molt agradable, que tira més cap a com la unió amb la zona dels animalets que se va fent, se va posant cada any. I bé, són millores que s'han d'anar fent, a part del canvi d'ubicació, i que bé, s'han anat recollint per part de la regidoria de turisme per a poder-les agafar i poder-les posar en marxa per a les properes edicions.
En la darrera setmana hem escoltat, o en les darreres setmanes, hem escoltat a diferents representants de l'actual equip de govern parlar de la intenció de construir una nova escola de música a l'Ametlla de Mar. Aquest és un projecte que contemplen a curt termini?
Bé, és un projecte que és molt important per a nosaltres i primordial. I a curt termini vol dir que en aquesta legislatura tindrem escola de música, podrem inaugurar l'escola de música. A curt termini només un any en un exercici, si ho digués estaria mentint i no cal fer volar coloms quan no és real. Però la realitat és que aquest any tindrem, aquest any 2024, el que entrem, tindrem ja el projecte executiu, per començar, se podrà ja licitar aquest projecte executiu i durant els dos o tres pròxims anys jo crec que ja podria ser una realitat. És un problema important el de l'escola de música, perquè les condicions en què es troba ara i des de fa molt temps són unes condicions molt precàries. Entenem que la ubicació que sempre està l'escola de música està bé perquè està al mig del poble, però bé, la situació del carrer, a l'hora de marxar els alumnes, també poden, els cotxes passen, a vegades poden haver algun incident perquè els alumnes surten corrents, o inclús hi ha l'accés, el mateix accés a l'escola de música, en les escales, l'ascensor no està en servei, i bé, hi ha unes dificultats que, a part de la mateixa instal·lació, quan plou hi ha goteres. Bé, està en un estat bastant precari i és una necessitat que fa temps que des de l'Escola de Música estan reclamant, i des de l'equip de govern hem agafat el guant i estem treballant seriosament per a poder fer realitat.
No deixem la música, perquè també han anunciat o han explicat que el pregoner o els pregoners de la pròxima Festa Major de la Candelera també tindran aquesta connotació musical, perquè vostès volen reconèixer la banda de la Cala.
Sí, bé, ha sigut una novetat perquè mai s'havia nomenat pregoner a cap entitat, ni del poble ni de fora, i bé, és una aposta que vam decidir fa bastant de temps. Jo crec que quasi bé només entrar vam comentar la idea de poder dir-li a alguna entitat del nostre poble, i claro, com no podia ser d'altra manera, crec que l'entitat més emblemàtica per la seva història, per les seues complicacions, per les seues, tot el que han anat passant, no?, durant els anys, ara faran 40 anys de la seva constitució, i crec que és, podríem dir que és com un deute que l'Ajuntament té amb la banda de la Cala, primer Mestral, ara la banda de la Cala, i és un deute i és un reconeixement per part de l'Ajuntament i per part de tot el poble cap a aquesta entitat tan, tan emblemàtica i tan, bé, 40 anys, són molts anys, i sabem i tot el que engloba, perquè la banda està formada per molts músics, estos músics tenen les seves famílies. I és tot un, és un grup de persones que qui, no, qui més qui menys té o un fill, o és membre de la banda, o és parella d'algú de la banda, o és net, o és iaio. Per tant, crec que és una entitat que engloba tot el poble i que realment i personalment crec que teníem este deure cap a la banda de la Cala.
Veurem el dia del pregó, doncs. No sé si pujarà tota la banda dalt o pujaran algun representant, suposo, perquè és difícil que més enllà de Pubilles, Hereus, les autoritats, estigui tota la banda dalt, i a més també tenen una feina, entre cometes, que és la de la interpretació de l'himne. Per tant...
Sí, bé, a veure, seria fantàstic que tots els membres de la banda poguessin entrar, pujar a l'escenari, però evidentment això és impossible, i a més, clar, necessitem a la banda, una vegada més, com sempre, els necessitem baix per a tocar l'himne. Per tant, estem mirant qui serà, o potser hi haurà més d'una persona destinada a fer el discurs, que segur que serà molt emotiu.
Doncs, alcaldessa Eva de l'Amo, moltíssimes gràcies. No sé si té alguna cosa més a afegir.
No, res més. No sé si hi haurà l'oportunitat de felicitar les festes a tots els caleros i caleres. I per tant, doncs ja des d'aquí i avui ja ho felicito els Nadals a tots i espero trobar-nos pels carrers del nostre poble, comprant els regals, acudint als actes que hi hauran i bé, desitjar a tothom unes bones festes.
Alcaldessa, moltes gràcies. Bon dia.
Bon dia.